La taula de l'Evangeli.
Hola i benvinguts, benvingudes a aquesta nova cita dominical que tenen aquí al programa La taula de l'Evangeli de Ràdio Estel. Gràcies per acompanyar-nos i per la seva fidelitat. Avui, litúrgicament parlant, som el diumenge 13 de Dolanany. Litúrgia que comentarem amb els nostres dos convidats, que són la Roser Soler, membre de l'ATE, Associació de Teòlogues Espanyoles, professora de l'ISCREP, i és de la parròquia de Crist Rei, al barri de la Sagrera de Barcelona. Hola, bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí. I mossèn Josep Maria Turull, rector de la Sagrada Família de Barcelona i professor a la Facultat de Teologia de Catalunya. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia i bona hora.
Gràcies a tots dos per haver estat aquí de nou aquest diumenge. I bé, anem per feina?
Anem-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 13 de durant l'any és del segon llibre dels Reis i del capítol 4.
Un dia, Eliseu passava per Sunam. Hi havia allà una dona benestant que l'obligà a quedar-se a menjar a casa seva. Des d'aquell dia, cada vegada que Eliseu hi passava, s'hi quedava a menjar. Llavors ella digué al seu marit: «Estic convençuda que l'home de Déu que passa sempre per casa nostra és un sant. Fem-li una petita habitació d'obra a la terrassa, posem-hi un llit, una taula, una cadira i un llum, i cada vegada que vingui podrà retirar-se allà». El dia que Eliseu hi anà, es retirà en aquella habitació i s'hi quedà a dormir. Llavors Eliseu digué a Guisseí, el seu criat: «Què podem fer per aquesta sunamita?» Guisseí li respongué: «Mira, no té fills i el seu marit ja és gran». Eliseu li va dir: «Crida-la». Guisseí la cridà i ella es presentà i es quedà a l'entrada de l'habitació. Eliseu li digué: «L'any que ve, per aquest temps, amanyagaràs un fill».
El text forma part de l'anomenat cicle d'Eliseu i aquí és dins del relat del fill de la sunamita, una dona que acull el profeta de manera esplèndida. Ell li diu a aquesta dona estèril que tindrà un fill. Realment sorprenent aquestes escenes bíbliques, no? Per el missatge que tenen i també per com Déu actua.
Però són tots els personatges aquí que són importants. Eliseu, la dona rica, el criat, que no té res, però el criat, com també la promesa, sobretot. I d'especial, penso que en aquest sentit està en la línia de que el que fa Déu gran no és lo normalet, sinó que ens dona alguna cosa que sobrepassa tota la realitat. Després ja mirarem els personatges, perquè cadascú hi té un paper aquí. I el pla de Déu es realitza a través de tots.
Jo crec que val la pena tenir present que, en aquest cas, està com molt enfocada aquesta primera lectura també a l'Evangeli, quan es dirà que qui acull un profeta perquè és profeta tindrà la recompensa dels profetes. I en aquí, precisament, veiem aquest exemple de la recompensa dels profetes, del profeta de Déu, que precisament si aculls el profeta de Déu acabes acollint a Déu. I aquesta acollida desinteressada, perquè pel que es veu, no és que hi hagués un interès d'aquesta sunamita, doncs a veure què aconseguia per acollir aquest profeta, sinó que ho fa d'una manera desinteressada i neta i transparent. Doncs clar, com es deia la Roser, doncs al final qui acull Déu doncs està obert a la desproporció de Déu. Ho dèiem el diumenge passat, quan parlàvem doncs, que on hi havia el pecat, doncs havia sobreabundat la gràcia. Doncs també aquí aquesta acollida de Déu i bé, també l'acció desbordant d'un Déu gran doncs, que et sorprèn en la seva actuació i que et dona molt més del que podies haver esperat.
Ja he anat més a lo més baix, més petitó. Una cosa que tu no pots dir, o sí. No, diré. Quan la sunamita posa, la dona rica, posa al servei del missatge d'Eliseu, posa tot el que té, no? Jo penso, a mi també em toca, jo sóc membre d'una església que té unes despeses. Sóc exigent que vull que hi hagi uns capellans que tinguin una formació. Vull que a la meva parròquia i a les altres hi hagi una bona formació. Tot això val diners. Tot això costa. Mantenir la parròquia costa. L'església, inclús el temple. Nosaltres hem de ser responsables també d'aquesta... hem de col·laborar també amb les meves possibilitats. Jo no puc fer unes determinades coses, però no puc fer unes altres. I el criat, què fa? El criat senyala el que demana a Déu, fes... potser no se li hagués ocorregut... mira a veure com pots ajudar, no? Cadascú, penso, doncs mira, en el pla de Déu cadascú hi tenim el nostre paper. El que té diners, doncs estupendo, i el que té el do de la paraula, doncs estupendo. I després sempre... una cosa que també acabes de dir, la promesa del fill, no? I la promesa d'un fill com prefigura d'una altra figura que nosaltres ja coneixem, no? Que és el Jesucrist. Però llegint-lo, preparant-lo, hi vaig disfrutar pensant, tothom en l'Església té el seu paper.
Jo també aquí veig, precisament, m'he sentit reflectit jo, perquè he d'agrair molta gent que han fet com aquesta tsunamita, que ho han fet en mi, clar, que m'han acollit a casa seva, que m'han ofert doncs, un dinar de germanor, i com jo, doncs, també molts altres sacerdots, i també no només sacerdots, sinó gent d'església, o a vegades, de manera sorprenent, no? Veig doncs, gent que aquest acolliment ho fa a gent que passa pel carrer i que veu necessitada, i fins i tot allò que experimentem sovint. No des de la riquesa, sinó a vegades des de la mateixa pobresa, doncs compartir la pobresa amb el que encara és més pobre que tu, no? I llavors crec que és un... avui val la pena subratllar, doncs, i agrair, no? I felicitar i donar l'enhorabona a tots aquests que ho han fet, que ho fan, i animar-los, doncs, a seguir-lo fent. Mm-hmm. Perquè també és una manera d'acollir tots aquells que, d'una manera o altra, venim en nom de Déu.
El criat no tenia discurs en aquí, ha assenyalat un camí, i dius, veus com és tothom que podem tenir a l'Església, cadascú, no usurpant llocs ni intentant fer escalades tontes, però de dir, cadascú té el seu lloc, i que ens el puguem respectar i viure'l i aprofundir-lo, no? Vull dir que...
Però aquest acolliment és magnífic, eh? O sigui, com preveu doncs, fer aquesta habitació, que tingui, que posar un llit, una taula... Aquests detalls d'humanitat sorprenen, però certament que sense això no podríem parlar de ser acollidors a la vida cristiana, parlo com a cristiana.
I són, aquests detalls, oi que sí?
I són, i de fet són els que fan possible també que l'Evangeli es vagi anunciant a tot arreu, perquè al final també necessita unes certes infraestructures per atendre la gent, perquè hi puguin viure, per anunciar-lo, i vull dir, gràcies a això doncs, es va escampant arreu del món. I també en aquest sentit el que deies, no? La figura de Giesi, d'alguna manera a mi també em recorda molt la de la Mare de Déu a les noces de Canà, quan li diu a Jesús, ves, no tenen vi. Aquí és l'esclau que li diu a Eliseu, mira, no tenen fills. No? I que demostra també precisament com aquesta proximitat amb Déu, de la Mare de Déu en aquest cas, de l'ajudant del profeta, el que fa no és espiritualitzar-se o estar en un altre món, sinó fa veure de manera més real i profunda les necessitats autèntiques que hi ha en el món, i si les veus hi pots posar remei, perquè en molts casos el que o no es veuen o no es volen veure.
Seguim.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 6è.
Germans, tots els que hem estat batejats en Jesucrist hem estat submergits en la seva mort. Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort, perquè tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare, va ser ressuscitat d'entre els morts, també nosaltres emprenguem una nova vida. I si hem mort amb Jesucrist, creiem que també viurem amb ell, i sabem que Crist, un cop ressuscitat d'entre els morts, ja no mor més. La mort ja no té cap poder sobre ell.
quan morí, morí al pecat una vegada per sempre, però ara que viu, viu per a Déu. Igualment vosaltres, penseu que sou morts pel que fa al pecat, però viviu per a Déu en Jesucrist.
Pau continua la seva decidida doctrina de la salvació per la fe en Crist. Ara ho fa mitjançant el qual els cristians s'han incorporat a Crist i amb ell han passat de la mort a la vida. Ho entenem això bé? O com... Què passa? Què vol dir passar de la mort a la vida? Què significa això? Jo no m'he mort, però estic viu. A veure, expliquem una mica. Josep Maria,
el teòleg.
La meva mirada ha anat cap a tu, ho sento. Després a la Roser miraré.
Ja ho veig. De fet, jo crec que és aquest paral·lelisme que Sant Pau fa precisament arrel del gest que en aquell, com en aquell moment es feia el baptisme. El baptisme, en els primers temps de la nostra era, es feia per immersió i eren submergits perquè es veiés doncs, que eren morts i que després es tornaven a aixecar i tornaven a ressuscitar. Llavors, això, com diu molt bé, som una criatura nova pel baptisme, hem esdevingut fills de Déu, i ara, com ell diu, es tracta que emprenguem una nova vida. Abans hi havia uns interessos, hi havia un nord que no era el de Déu, que guiava la brúixola de la nostra vida. Després, el que l'ha de guiar, el nord, el que ha de marcar, el GPS, ha de ser el GPS de Déu, aquesta nova vida, aquest viure com a fills de Déu i, per tant, viure com Jesucrist, estimant Déu per damunt de tot, com després en traurà les conseqüències precisament l'Evangeli. I això... ara explicaria aquella història que corria molt per internet de les pilotes de tennis, la grava, la sorra i l'aigua, però que, diguem, que llavors no tindríem temps. Però què és això? Diguem, si tenim clar que la prioritat clar, és la de Déu, tota la resta de coses quedarà recol·locat adequadament en el lloc que li correspon. Això i aquí l'ordre de prioritats sí que altera el producte.
Això del GPS tenir a Déu, això m'ha agradat.
A mi també.
Que sí?
Però és que és tot, tot el que has dit és tot el contrari de l'anar tirant. És tot el contrari. Sí. És a dir, si hi ha resurrecció, si hi ha vida, això s'ha de manifestar d'una cosa, d'una manera o d'una altra. I s'ha de manifestar... què fas? Doncs vaig tirant. El que hem dit abans, de viure's de renta, de l'anar fent. Això és el que no pot ser, no? Hi ha d'haver-hi aquesta il·lusió de cada dia de la novetat del missatge. I a veure que el GPS cap a on em dirigeix. Sí, però, cuidado, abans hem fet el gest aquell de hem de saber mirar o hem de saber veure. Aleshores, aquí també hem de saber cap on ens porta i ser valents per tirar per aquell camí. Perquè, si no, tot el que hem dit de la lectura d'abans no ho farem. Jo sí que necessito que em recordin i llegir-ho i pregar-ho cap on me porta aquest camí. I necessito anar-ho recordant, només faltaria. Si no, també aniria tirant només. Però a la vegada ser valenta i ser valents cadascú per veure el que, per on hem d'anar, què és el que hem de fer. Viure amb l'esperança i, a més, viure amb l'esperança que aquest canvi l'hem d'anar fent. No, sense falses humilitats, eh?
Tal com acaba, no? Diu, què fa Jesús? Doncs viu, viu per a Déu. Doncs també ens convida això, viviu per a Déu en Jesucrist. Això és el que... del que es tracta i si ho fem segur que es nota allò que segur que quan parlava per exemple en la primera lectura doncs parlava de dir que estic convençuda que aquest home de Déu és un home de Déu doncs també nosaltres com a fills de Déu la gent hauria de poder dir això som homes de Déu perquè ho nota amb el que diem i sobretot amb el que fem. Allò que ja deien tant, sembla que ja ho deia Sant Francesc d'Assís i li agradava de repetir-ho el Papa Benet XVI també. No? Diu, hem de donar testimoni fins i tot alguna vegada de paraula. Perquè el testimoni més important ha de ser la manera com vivim.
L'autenticitat.
Ens atrevim a donar el testimoni de paraula? D'on vens?
Això és
de passejar,
el que hem de fer.
Vens de missa. D'on vens? No, és que he anat a fer un vol, he anat a passejar. Tenia una reunió a la parròquia, que reunió... No dius, vinc de missa.
Suposo, jo crec que hi ha de tot. I gràcies a Déu, jo crec que també hi ha molta gent que no té aquesta por i que viu realment això i que intenta de viure-ho, encara que costi, evidentment, no vol dir que sigui fàcil, però precisament amb la gràcia de Déu que hem rebut pel baptisme, doncs això, Déu és al nostre costat, com a pare, d'una manera especial, des del moment que esdevenim fills seus. Sí. Per tant, doncs, això és el que ens ha de donar seguretat, com amb un nen petit, no? Que si té el pare al costat, que vingui qui vulgui, que està tranquil i segur, no? En canvi, si li falta el pare, ja comencen les pors. Doncs també aquí hem de tenir això que ens dona seguretat i que ens permet això, ser convincents amb la nostra vida, amb la nostra paraula, no, diguem, abassegadors, que això no és el camí que el camí dels fills de Déu, ni el camí de Déu, que és el de la suavitat.
Proposo que passem ja a escoltar la tercera lectura, l'Evangeli, sí?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un Evangeli que és de Sant Mateu i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «Qui estima el pare o la mare més que a mi no és bo per venir amb mi. Qui estima els fills o les filles més que a mi, no és bo per venir amb mi. Qui no pren la seva creu i m'acompanya, no és bo per venir amb mi. Els qui vulguin guardar la vida en poder seu la perdran, però els qui per causa meva l'hauran perduda la retrobaran. Qui us acull a vosaltres m'acull a mi, i qui m'acull a mi acull el qui m'ha enviat. Qui acull un profeta perquè és profeta tindrà la recompensa dels profetes. Qui acull un just perquè és just tindrà la recompensa dels justos. I tothom qui doni un vas d'aigua fresca a un d'aquests petits només perquè és el meu deixeble, us ho dic amb tota veritat, no quedarà sense recompensa».
Part final del segon dels grans discursos que Mateu posa en llavis de Jesús, el sermó de la missió. Jesús afirma la radicalitat que suposa seguir-lo. També promet que tindran premi per part de Déu els qui acullen els que Jesús envia a predicar. Són moltes coses, però bé, tenim temps suficient per comentar-les. Roser, vols començar tu ara o què?
Sí, per què no? Per què no? Penso que sempre hem d'estar disposats, seguint les primeres paraules de la narració, a les dificultats que un creient, que una persona es pot trobar de la incomprensió de la seva fe en la família, en les amistats, en el lloc del treball, a vegades amb les circumstàncies de cada dia que no et permeten fer el que tu creus doncs, que s'hauria de fer, la incomprensió doncs, perquè dones uns diners a, en lloc de disfrutar-los tu per... Va dir que no, i no dic el que sigui, no? Que és un evangeli que t'exigeix. Bueno, però per això val la pena, no? Perquè realment veus que val la pena. Després hi ha un altre aspecte que a mi aquí em crida l'atenció, que és aquesta doble vessant que a vegades doncs, separem massa de la vida temporal amb la vida eterna. Jo sóc en aquest sentit molt aristotèlica, sóc matèria i forma, i aquí no hi ha dissolució que pugui donar-se, sinó... Si no, no és... La vida temporal ha d'estar amarada, viscuda per l'esperit. I la vida de l'esperit s'ha de manifestar en el temps, no? I això m'agrada veure-ho cada dia, o sigui, en la vida de cada dia.
Josep Maria, el teu torn.
Mira, jo...
Si vols...
Diria aquí tres coses, no perquè sigui jesuïta, que tot ho organitzen trinitàriament, sinó perquè em sembla que hi apareixen tres coses. Primera, aquesta manera també de, com dèiem, de prioritzar Jesús. Qui estima el pare o la mare més que a mi, no és bo per venir amb mi. Un Jesús que és així, podria semblar una mica bruto, eh? Diu, home, no ets exagerat, una mica andalús, que diríem amb tot el respecte pels andalusos, però hem d'entendre també la manera de ser semítica dels pobles semites, entre els quals hi ha els jueus, que era una mica exagerada. Jo sempre dic, però era exagerada no per mal, sinó per bé, perquè és la manera de fer reaccionar el personal. I en aquest sentit, Deixa molt clar que, evidentment, per la gent, què és més important? Normalment dirien la família. Dir, doncs, si Déu no és més important que la família, no anem bé. No perquè menyspreï la família, sinó perquè és la manera de posar la família en el seu lloc. Perquè la família, a vegades, té uns interessos que no són els de Déu. I quan parlem dels interessos de la voluntat de Déu, no parlem d'una cosa externa, sinó al final parlem de lo més profund d'un mateix. La voluntat de Déu sobre mi mateix no és una cosa que ell s'inventi, sinó precisament és que es realitza allò per al qual estic fet i estic cridat. I a vegades la família no ho entén, allò típic. Doncs, com que aquí aquesta família tots som advocats, tu, el fill meu, també has de ser advocat. O com que aquesta família tenim una peixateria, doncs tu segur que has de ser peixater. Que això en un cert moment era ineludible, no?
Sí, sí.
I doncs, bueno, escolta'm, l'important és que cadascú sigui el que està cridat a ser. I això a vegades pot portar enfrontaments amb la família. Jo sovint ho he explicat i ho he viscut com a rector del seminari d'una manera clara. Doncs, sí. Perquè m'he trobat amb seminaristes que se senten cridats a ser capellans i la seva família, que també és creient i practicant, doncs, que no. Què has de fer tu? Perquè què prioritzen? No, és que jo, per mi és més important tenir nets i tenir descendència que no pas que tu et facis capellà.
I famílies cristianes, eh?
Per això dic, ja sí. Parlo no només de famílies no creients, que també passa, sinó de famílies cristianes que a vegades prioritzen això tan instintiu i que hi té tot el dret.
Però què s'amaga darrere això, Josep Maria? Qui creus, o qui creieu, Roser, què creieu que s'hi pot amagar darrere això? O, egoisme no és. És com hi ha una dissociació, perquè però ser cristià vull dir, comportaria no. Posar el teu fill en mans de Déu. O no?
Però és el problema, jo crec que sovint, doncs, clar, quan és molt difícil escollir entre dues coses bones.
Ah, exacte.
Això és el que ens passa sovint, ens passa també a la vida, no?
Sí,
que
sí.
També hem d'escollir, quan és entre el bé i el mal, pot ser més fàcil, que no sempre, perquè el mal sovint es fa més atractiu que el bé. Però quan això que dèiem, no? Vull dir, entre que el fill es faci capellà o tenir nens gràcies al fill, dius, escolta, totes dues coses en principi són bones, no? I llavors l'important és que cadascú això posi Déu per davant i tota la resta ja anirà venint i vindrà de la manera més adequada.
Però és la persona que ha de triar, no? No els pares.
Evidentment, però mira, evidentment. Per això diu que, doncs, posar Déu, no posar els meus interessos, perquè a vegades també veiem això, fills que rebutgen els pares no per posar Déu, sinó perquè els interessa fer el que els hi doni la gana i menys tenir tot el que els pares han fet per ells. Vull dir, això, Déu això no ho vol i Jesús no parla d'aquí, al revés. Dir, escolta'm, si realment poses Déu per damunt de tot, aquest Déu et dirà, escolta'm, tu el que et toca, tu el que toca és estar amb els pares. Que, de fet, al final també, fins i tot en casos com en els capellans, això recordo, em ve al cap això, no? Sovint, doncs, li deien al meu pare, no? Perquè jo vaig sentir cridat a ser capellà de jovenet, no? I li deien, diu, home, quina llàstima, no? Perquè aquest és el primer, aquest que se't farà capellà, és el primer que perdràs. Perquè els altres germans encara no sortien ni per casar-se i el meu pare els deia dir, no t'equivoques perquè aquest és l'únic que no perdré perquè els altres tots tindran més feina amb la seva família que amb mi. En canvi aquest diguem, es podrà dedicar a tothom però també a la família.
Espera,
I així ho va, i així ho va viure. I
diguem, la Roser,
què vols
dir?
És una aplicació, jo crec, d'això. Diguem, precisament, posar per davant dels pares Déu no vol dir oblidar
abandonar
la família.
Abandonar els pares.
Perquè, si no, s'estaria carregant, que no se la carrega, el manament de la llei de Déu, que honoraràs pare i mare. L'únic que això vol dir que cada cosa estigui en el seu lloc.
Sí, però, cuidado, tu has posat l'exemple del capellà i això encara vesteix.
Això no és un problema de vestir, és un problema
no, res,
de vida
res,
real.
Deixa't estar. Socialment, això encara vesteix. Però que una noia digui que vulgui ser monja, els hi costa molt més en els pares. Molt
estem
més els hi costa.
Mateix, però el refrendes té, això que diu.
El capellà té una vistositat en la societat, perquè molts pares...
Un prestigi.
Perdona, potser sí que ho havia tingut, però no sé si tant.
No, no,
no sé si tant.
S'ha perdut, sí, s'ha perdut una mica, s'ha perdut. Però
el que tenim és molta feina.
Bueno, prestigi, que bé, no?
Hi ha prestigi, ja intenten treure, prendre'ns el poc que ens queda, no? Però vull dir, i és la feina nostra de, però, no, veure, de mantenir-lo.
Roser, què volies dir? Acaba,
no,
era
en aquest sentit que encara, si la, el que tu vols fer, doncs, té un cert prestigi, doncs, mira, no ho pensàvem, però encara. Però si és un altre prestigi, així no té aquest prestigi, els par, la família ho veu pitjor. Ara també penso que tot té una doble cara. En aquests moments potser també penso que hi ha com més llibertat per poder elegir el, un fill en la línia que vulgui, perquè tu has assenyalat l'altre problema, que el fill no és que es faci capellà, és que justament no porti el bé a la família, vull dir que porti, que la seva vida hagi anat per un altre cantó, no? I els pares, doncs, també han d'entendre...
És que és un fenomen que jo crec que és molt, molt creixent.
Sí,
precisament,
sí.
Que jo sóc jo i la meva família, de mi cap a baix, com si tot comencés amb mi.
Sí.
I les dificultats de molts pares de veure com els fills se'n cuiden. Sí, sí. Així com és veritat que hi ha molts fills que segueixen sent uns grans, atenent molt els pares, a vegades també el que veiem és això, dir, mira, jo em cuido dels fills, però dels pares ja se'n cuidarà un altre, ja es cuidaran ells.
Sí, sí, sí.
I home, aquest no és el que Jesús
potser
diu.
Potser hi ha un desenfocament,
no? I en
no?
aquest sentit, jo també continuaria avançant amb la segona cosa que subratllava, no? D'això que diu, no? Aquells qui per causa meva hauran perdut la vida, la retrobaran. Perquè això, en la línia, doncs, de l'entrega, que no és exclusiva ni molt menys ni dels capellans ni de les religioses, sinó de tots els cristians. Vull dir, entregar la vida al servei dels més necessitats i al servei de l'Evangeli, per molta gent això, com que no dona rendibilitat econòmica, diu, on vas a perdre la vida? I, doncs, miri, jo crec que aquesta manera, entre cometes, de perdre-la és l'única manera real de guanyar-la, i per això que diu, no? Doncs el que li doni, ni que sigui un cos d'aigua fresca a un d'aquests més petits, i aquí era la tercera cosa, doncs tindrà la recompensa d'haver acollit Jesús mateix, que és el que ens diu el capítol 25 amb les obres de l'Evangeli de Mateu, amb les obres de misericòrdia.
Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Maria Turull, gràcies per haver estat aquí, també gràcies a Roser Soler. I gràcies als nostres oients, a Taula d'Evangeli, un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel, que avui ha tingut el Jordi Carretero a la part tècnica, doncs. I la locució de les lectures la fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla. I ja saben que diumenge vinent, si ho desitgen, tenen una cita aquí a Ràdio Estel en el programa La Taula de l'Evangeli. Els hi esperem, que passin una bona setmana i una abraçada. Adéu-siau.